supervivents.
Hem arribat així a les 6:04. Vos deixam ara amb els companys de l'aviador i actualitzam i ampliam tots aquests continguts a l'informatiu del vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Un documental sobre Ana Maruja Alfaro, llibres, sèries i cinema, avui a l'Aviador. Benvingut tothom.
I és dimarts de la setmana que ve que s'estrena el documental Maruja Alfaro, la gran dama, al Teatre Principal a les 8. Les invitacions es poden reservar a través de la web del Principal, però si no hi podeu anar, IB3 Televisió estrenarà aquesta pel·lícula dissabte, dia 4 d'octubre, a les 21:50. Tot d'una en parlarem amb el productor executiu, guionista i director, junt amb Paula Serra, el nostre company Mateu Zanoguera, que a més és el fill gran d'Ana Maruja. Seguirem parlant de llibres en Maria Cueneta, galerada amb les obres de Tom Sharp com a fil conductor. I acabarem amb les seccions de sèries i de cinema en Cata Rosell i en Marta Pérez, respectivament.
Són les 6:06. Amb Andrea Sánchez, el control tècnic, comença la cultura IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Apuntàvem en vermell el calendari, és dimarts, dia 30 de setembre, perquè s'estrena el documental Maruja Alfaro, la gran dama. Serà al Teatre Principal de Palma a les 8. IB3 Televisió també estrenarà el documental, però serà dissabte, dia 4, a les 10, menys 10 del capvespre.
Era una actriu nata. Dominava l'escena, però dominava també el públic.
Pujava damunt l'escenari i omplia.
Que donava una impressió de potència.
Jo el que més m'impactava era la capacitat d'interpretar. Deia, aquesta dona, on n'ha après?
Jo allà li dic, Maruja, tu me n'has ensenyat.
Tu ets com ma mare.
Era una dona que estimava molt i a canvi rebia molt d'amor.
Era una dona moderníssima, tant de manera de vestir com de manera de pensar.
Era malos, un troi un llamp.
La trobo molt a faltar. Moltíssim.
Mestra moderna, pionera, gran actriu, gran dama, com diu el títol del documental, també mare. Mare, per exemple, de Mateu Zanoguera. Com estàs, Mateu?
Què tal? Bones tardes, Rafa.
Enhorabona, perquè arribant a un resultat després de molta feina, que a més aplega moltes opinions de gent que la va estimar, de gent que va fer feina amb la Maruja Alfaro, que va compartir escenaris, de gent que la recorda. Un documental que comença, pràcticament comença amb una frase que jo me sembla demolidora, no? D'això de ser actriu, d'Ana Maruja, ho duia programat abans de néixer.
És així, és així. Ella en el seu llibre autobiogràfic, que se diu No tot foren flors, xerra en tercera persona d'un personatge, que és na Mariona, però que és ella mateixa, i conta el seu gust ja de jugar a fer d'actriu en aquells moments de la Guerra Civil aquí.
Clar, varen ser uns inicis que m'imagino, i a més se deu contar en el documental, no varen ser fàcils, perquè a més ta mare va haver de compaginar moltes coses, la seva funció de mare, la seva condició també d'esposa, el seu lloc en el món, i integrar tot això amb una passió que ja, com diu, li va començar de ben joveneta, que era actuar quan no era tampoc fàcil, per una dona que tenia totes aquestes responsabilitats, també.
Bueno, hi ha una primera etapa que, de qualque manera, jo he descobert a través de la creació del documental, que és anterior en el nostre naixement, en el naixement meu i en el naixement dels meus germans. Aquesta etapa, per nosaltres, era... l'havíem sentit a contar, però era una etapa un poc desconeguda. Sí. Nosaltres vàrem viure ja, per dir-ho de qualque manera, la segona etapa del teatre de l'assistència palmesana, a tots els meus germans, perquè que nostre era el lloc que on s'ensetjaven les obres de teatre de la companyia. I nosaltres ho teníem perfectament integrat allà de dins, és a dir, venien els amics dels meus pares i hi havia un pis que era el local d'assaig i allà pues, se mesclava tot mo mare, que a un moment determinat estava assajant i baixava per donar instruccions a l'hora de sopar i tornava a pujar una altra vegada, el tema de mon pare en sa gestió teatral que en aquell moment duia, i jo vaig començar allà com a tècnic d'il·luminació i so de teatre també.
Clar, te volia demanar si el documental se centra més en la vessant professional o en la familiar o guió personal, però clar, ell ja ho diu també en un moment determinat, 50% actriu, ha estat 50% actriu, 50% família, membre d'una família, i és que al final se mesclava un poc tot.
Se mesclava totalment en tots els sentits i en tots els aspectes, i després el documental reflexa la història del Teatre Mallorca, vol ser un homenatge també a tots els actors, actrius i persones relacionades en el món del teatre. Això ho hem volgut reflectir en la gran quantitat de gent que ha participat. Són 44 entrevistes que mos duen per tot aquest recorregut de Maruja Alfaro durant, de dins 7 teatres, que són com a 7 etapes teatrals, que van des de més o manco l'any 1947 fins al 2017, que va ser lo darrer que ella va fer en el seu moment. Però és un documental que no està pensat només per els amants del teatre i pels que l'han vist actuar damunt un escenari. És un documental que reflexa una vida i un esperit de superació d'una persona que va venir a Mallorca a un moment molt difícil. Va venir amb sa mare després de la Guerra Civil cercant a son pare, que havia desaparegut en la Guerra Civil. Ells havien perdut tot quan tenien a Barcelona, que és allà on vivien. Quan varen arribar aquí no varen trobar son pare, i com que ho havien perdut tot, varen decidir arrelar-se aquí a Mallorca, però amb una mà davant i l'altra darrere. A partir d'aquí, una persona o unes persones, perquè Marco Alfaro sempre va tenir amb moltíssima estimació, i ella ho diu a qualque moment, diu, tenc que reconèixer que mo mare ho va deixar tot perquè jo pogués seguir
la carrera de trio i de...
Sí, llavors realment és tot una carrera de superació que parteix quasi de zero i arriba a lo que va arribar a ser ella en quant a teatre. I després des d'un punt de vista personal, és a dir, el documental relata la trajectòria teatral, xerra del món del teatre, mos endinsam a dins cada un dels teatres, en companys, però també hi ha molta de la vida personal d'ella, de coses que són de darrere l'escenari. I jo crec que pot ser molt interessant per molta de gent, no només per la gent que li pugui agradar en un teatral o que l'hagi vist damunt un escenari. Crec que és interessant.
A més, has fet el guió, has dirigit juntament amb Paula Serra. Com és això d'ordenar tot el material, de triar testimonis, de donar-los un poc de forma, contingut i coherència? Perquè, clar, al cap i a la fi, tu vens i estàs en el món audiovisual, però no deixes de parlar de ta mare.
Sí, és un tema... És un privilegi. Sí, és un privilegi. Bueno, nosaltres partim de la idea del documental que ve d'en Paula. Me diu, Mateu, hem de fer un documental damunt ta mare, arrel de que l'Ajuntament de Palma havia decidit posar-li el nom del teatre, I a partir d'aquí doncs, varen començar a fer feina i a estructurar. Hem de dir que aquest documental, jo fa molts anys que m'ha dedicat en el món de la comunicació, de la ràdio i de la sí. televisió, i no m'havia trobat mai en la circumstància de la total disponibilitat Clar. De tothom, començant per IB3, a sort que li van presentar el projecte, però seguim per tota la gent que hi ha participat, total, absoluta disponibilitat per qualsevol cosa, perquè era una dona molt estimada. I això jo crec que se reflecteix en el documental. Llavors, a partir d'aquí, el problema més gros que han tingut ha estat la gran quantitat de material, perquè en tenim moltíssim, és tenir que fer una primera criba de persones que hi han intervengut, perquè la nostra idea era intentar maximitzar, és a dir, que ficar la màxima quantitat possible, però ja en el primer punt de la reunió nosaltres sabíem que el documental no havia d'accedir s'hora i teníem 80 persones. 80 persones no els ho poden ficar en bona hora i van tenir que fer una primera criba que va ser reduir a la meitat molt en el nostre pesar la quantitat de persones que hi podrien intervenir. I en el final n'hem ficat un parell més, però han estat 44, però no per voluntat pròpia, sinó perquè realment no hi havia més temps. No? Després vàrem rodar 9 hores de gravació, més totes les gravacions de fragments d'obres teatrals i de entrevistes i de coses i fotografies que nosaltres teníem, i en na Paula pues varen fer en na Paula i en Lluís Prieto sí. que són en Lluís és el director de fotografia del documental, varen anar esquetxant tot això fins que no varen por més, ens van quedar amb una hora i mitja, i aquí va intervenir la mà d'en Saul Benejama, que és el muntador, que ell, que no coneixia a Maruja, que era una persona molt més escèptica que nosaltres, a l'hora de triar i destriar i tot això, va ficar les vestidores i va aconseguir...
Amb aquesta distància, no?
Que sí, amb una distància no ve, que nosaltres, no tant de Pablo com jo, no la teníem. Va aconseguir pues, resumir, sense que perdés res, en 58 minuts, la història de na Maruja Alfaro.
Clar, tu ho has dit, tothom volia sortir perquè era una persona molt estimada. Per què eres tan estimada? A més, és un món que de vegades és complicat, hi ha enveges, hi ha competències, per aventura en aquells anys no tant com ara, però no deixa de ser un món complicadet, en certa mesura, no? Que, en canvi, ella no trobes ningú que te pugui posar un emperó de la seva trajectòria, de la seva personalitat, de la seva...
No n'han tingut cap, ja t'he dit, és a dir, a qualsevol treball que nosaltres tenim audiovisual, sempre hi ha qualcú que en qualque moment te pugui dir pues, això ho faria d'una altra manera, això no, això tal. Aquí no, és que ha estat una bassa d'oli, una cosa superincreïble, superproactiva, que jo crec que també s'ha transmès a l'equip de producció del propi documental, i ha estat un privilegi per a fer aquesta feina, sí, sí.
Quan se parla de na Maruja Alfaro se diu moltes coses i s'insisteix molt que era una dona trencadora, pionera, moderna. Sí. Vosaltres ho detectau, això, en comparació amb altres dones, amb altres mares d'amics, d'amigues? Heu conscients que teniu a vostra una mare, per ventura, una dona avançada al seu temps?
Jo crec que som més conscients ara. Som més conscients. Ara ho veiem des d'un altre punt de vista, perquè ara tu ho veus ja d'una relativitat dels anys viscuts. En aquell moment no ho veies tant. No veies tant, això. Però sí, és a dir, des d'un punt de vista d'organització domèstica, doncs cadascú tenia les seves feines de dins la casa i era igual, nosaltres som tres germans i una germana. Però exactament la situació era la mateixa, és a dir, no hi havia el fet aquest de dir, bueno, per què ets home no faràs aquestes feines i per què et dona pues, faran més aquestes altres. No, aquí hi havia una igualtat total i absoluta amb aquest aspecte.
Feminista abans d'alerta, no? Feminista abans que el terme, diguem, s'usàs.
Sí, sí, sí. I teníem, teníem això, teníem les nostres assignacions, les nostres feines domèstiques, tot aquest tipus de coses. Després, un fet també, jo crec que ara, vist així com ho dèiem, no? Des d'un punt de vista de la distància, el tema de que a un moment determinat mon pare i mon mare van xerrar i mos vam limitar en el màxim a veure la televisió, que era el que hi havia tecnològicament parlant. Ara avui s'està xerrant de limitar l'utilització dels mòbils en els nins. Sí. Pues a nosaltres, a que nostra, que no va passar ningú, jo no conec aquí ningú que li hagi limitat a veure la televisió en aquella època de la meva... Pues sí, i no era per una qüestió de que anéssim malament a escola, perquè tots treiem les nostres obligacions escolars correctament, però ells vàrem trobar que nosaltres perdíem molt de temps siguent uns espectadors passius a davant d'una pantalla. Estan xerrant de l'any 72. I varen decidir minimitzar l'ús de la televisió que nostra i deixant-la molt limitada a una hora a la setmana. Mm-hmm. A la setmana. Això, vist en la perspectiva d'una persona de llavors, de 12 anys, 13 anys, que era l'edat que jo tenia, a mi m'ha sabut molt de greu en clar, aquell moment. Clar. I ara, només, en la visió que jo tinc ara de persona adulta, considero que ha estat un privilegi també, perquè me va permetre descobrir moltíssimes altres coses de forma activa, i entre elles és el món de la ràdio.
Mateu, en qualsevol moment ella vos va expressar el desig o vos va animar a algú dels quatre fills que vos dedicàsseu també a la interpretació? O...
Bueno, allà no hi havia de dir desig, no? Hi va haver una integració, de qualque manera. El que passa és que el meu germà defineix la nostra família com un circ ambulant. I jo crec que, en part, era un poc això. És a dir, Tota la nostra vivència voltava a dins el món del teatre.
Clar.
Perquè s'ensejava que nostra. A partir d'aquí teníem mon mare, que era actriu, mon pare, que era més tirant a la banda organitzativa, sí, empresarial, producció i tot això. Dues persones molt diferents de caràcter, moltíssim.
Mm-hmm. Sí, però que els expliques.
Que unia el món de, ens unia al món del teatre. A partir d'aquí, jo som el major i jo m'incorporo en una altra cosa que a mi m'agradava molt i que trob, de qualque manera, un espai per poder entrar dins aquest món.
Que és, una extensió. De
sí, que... és a dir, a mi m'agradava molt ja la tecnologia, jo clar. Sempre he estat una persona que de ben jove m'ha agradat molt tot el que és electricitat, electrònica, il·luminació i tot això, i allà hi vaig veure un camp per poder treballar. Bueno, doncs ja érem tres, de qualque manera, que en diferents maneres de veure tots coincidíem a dins el món teatral. I després la meva germana, si va ser actriu, i sí, va actuar, sí, la Susana Maria, ella va actuar, els altres dos ja... Bueno, en Ferran també ha fet coses teatrals, encara que després més la seva feina és periodisme. I en Juan Antonio amb això és que ha quedat un poc més despenjat, tot i que qualque cosa te va fer. Però tot el nucleo familiar durant molts anys va voltar dins el món teatral i nosaltres ho teníem assumit com una cosa totalment natural a dins que nostra. No era res raro. No havies de dir... m'agradaria que fessis teatre, és que jo el feia...
És que ja era.
Jo era d'una altra manera, no estava... Pujava damunt d'un escenari amb una escala per posar un foco, però també era una forma de fer teatre, no? I ho vivies jo ho vivia des de la meva manera, mon pare ho vivia des de la seva manera, mon mare ho vivia des de... I cadascú ho vivia de la seva manera, i mos unia a aquest món.
I després votam una generació i arriba Aina.
I arriba Aina.
Que surt, sí. Evidentment, un paper primordial en aquest documental, també.
Bueno, sí.
Aina Zenoguera, cantant, actriu, dona polifacètica i gran artista.
És Aina, és la successora natural de Maruja Alfaro, amb un potencial... No està bé que ho digui jo, o sí, està bé
si
que
vols,
ho digui
jo.
Amb
un potencial enorme.
Que en la seva edat, encara li dona per fer moltíssim. I tot el que fa, ho fa molt bé.
Sí.
Naina, jo crec que té una cosa que ha agafat a la seva padrina, que és el secret de moltes coses, que és que l'aire també cau molt bé a moltes persones.
Té carisma.
Té un carisma, té un caràcter i té una disponibilitat que és un poc la que tenien a Maruja Alfaro, que jo crec que són els secrets de ses grans persones. I l'aina va per aquest camí.
Mateu, descobrirem qualque cosa que, per ventura, la gran majoria del públic espectadors que serem en el teatre principal, que el veurem per IB3, que després es passis que es facin, no sabem?
Bueno, jo crec que sí, hi haurà moltes coses. És a dir, des de aquesta primera part de com ell arriba aquí a Mallorca, després la relació entre mon pare i mon mare... Han de tenir en compte que mon pare va morir molt jove. Mon mare el va sobreviure 30 anys i aquests 30 anys també van ser una etapa teatral molt potent de mon mare. Però els anys anteriors, sempre, de qualque manera, el matrimoni havia estat lligat teatralment. Aquesta banda, que la tocam bastant també dins el documental, a mi m'apareix prou interessant, tant des del punt de vista teatral com des del punt de vista personal d'ella, de la seva vida i tot això. A mi, ja t'he dit, m'apareix prou interessant. I després, pues, bueno, un poc la percepció del col·lectiu teatral damunt la figura d'ella. Crec que són les coses que són més interessants damunt d'això.
I un reconeixement que empès de també les institucions, com tu deies, a rebatejar el Mar i Terra, el Teatre de Santa Catalina, com a teatre Maruja Alfaro, que és un reconeixement i també és, jo crec, fer justícia, no?, tota una trajectòria. Dia 30 de setembre, el teatre principal Maruja Alfaro, la gran dama, si el voleu veure per IB3 Televisió, el dissabte 4 d'octubre. Matos, enhorabona i moltes gràcies.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres. També recordar, per últim, que dia 30 encara hi ha localitats...
Només has d'entrar al web
principal, són gratuïtes i convidam a tothom qui vulgui venir, que jo crec se podrà, evidentment, se veurà per televisió, però aquest documental crec que s'ha de veure a un teatre.
En comunitat.
En comunitat i, a més, a un teatre. I a més, en el principal. El principal, que ella hi va fer moltes coses allà. Vist allà, crec que és una experiència que serà molt bona per tots.
A tu, Senyor Agreda, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Tres ràdios Patrimoni. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A IB3 Ràdio, cantant gols i cançons. Aquest dissabte, des de les 6:30 del capvespre, Cant Festival Menorca, final concurs pop-rock de Palma.
Viu en la ràdio pública els moments més especials d'aquestes dues fites musicals.
Des de Cala Figuera, a Menorca, Joan Trias capitaneja l'especial IB3 Música en concert.
Amb els comentaris de Mònica Borràs des de ses voltes de Palma.
I l'assistència tècnica als concerts amb de Flavio Encinas, Joan Jiménez, Jordi Fàbregas i Tomeu Fiol.
A més, Facundo Tenaglia i Miquel Soler al control tècnic.
Cordinja!
Pep Díaz!
Segueix l'emissió íntegra d'IB3 Música en concert per IB3 Ràdio 2, al web i a l'app.
I per la FM a partir de les 9:30 del vespre.
L'Aviador. Galarada, amb Maria Cuenet.
I la secció de literatura d'avui la dedicam a Tom Sharp.
Sure. I bring you diamond rings and things right.
Tom Sharp, perquè així ho ha decidit la conductora de la secció, que és la Maria Conet. Com estàs, Maria?
Molt bé.
I clar, el primer punt és per què has decidit que sigui Tom Sharp.
Tom Sharp. Perquè em feia ganes xerrar de literatura d'humor, que a vegades jo me n'oblid bastant que existeix, i m'ho recorden bastant els clients de la llibreria quan diuen una cosa entretinguda i que me faci riure. I Tom Sharp, jo el vaig conèixer i, honestament, és l'únic llibre que he llegit d'ell, amb Vicis ancestrals, i m'ho he passat tan bé, i és tan, bueno, tan esbojarrat i tan satíric, i que he decidit donar-li un pot d'espai.
I, a més, amb qualitat literària, perquè de vegades hi ha llibres que te poden fer riure, però són una concatenació d'acudits o de gags, no? I no és el cas.
No. Fa unes novel·les on sempre hi ha un personatges molt caricaturescos que se fiquen en líos increïbles i solen fer també bastanta pena.
Sí, bastant patètics.
Bastant patètics. I no només els personatges, que òbviament són es codes història, però també a través dels personatges ataca moltes parts de la societat britànica.
Clar.
No? En sa que ell i en Tom Sharp, ara ho veurem, no se sent gaire representat. De fet, troba que Anglaterra és massa sèria per ser graciosa.
Efectivament. Per exemple. Sí. Molt bé.
I és que en Tom Sharp, quan era petit, quan anava a l'institut, un dia cercava qualque cosa per llegir a la seva biblioteca i el seu professor li va dir que cerques, i ell va dir qualque cosa per riure. I li va recomanar una novel·la d'en Evelyn Waugh, que jo he hagut de cercar qui era. Mm-hmm. Pensava que era una dona amb aquest nom, però no, és un home.
Això és un gag que surt a Los Interrelation.
Ah, sí?
Hi ha un diàleg en què diu no, m'agrada molt Evelyn Waugh, aquesta gran escritora, i la
protagonista,
en Scarlett Johansson, que fa de dona més amb oculta, i allí li diu perdó, és un home.
Exacte.
Evelyn Waugh. Idò, l'has de transitar, està molt bé, eh?
Idò, ho faré. Sí. I res, i llegeix Decline and Fall, i que no sé com és la traducció, i diu que a partir d'aquest moment aquest autor l'influencia molt i és un poc la seva inspiració per escriure el que escriu més tard en Tom Sharp. Que en Tom Sharp realment no és un autor gaire prolífic, va escriure 16 novel·les, i la seva primera es va publicar quan tenia 43 anys. Però té una vida bastant bastant interessant, i també estrambòtica, i que t'ajuda a entendre un poc, perquè té aquesta visió tant una mica com d'outsider i a la vegada coneguent molt bé la societat britànica. I és que primer, tenia una infància amb una mare amb problemes de salut mental, no s'especifica molt més que, però suposant que no d'una presència molt ideal, i amb un pare que era pastor anglicà, que primer havia estat socialista i després se va passar a l'extrema dreta i era no només simpatitzant dels nazis, sinó actiu en associacions ultranazistes, no? I clar, en Tom Sharp primer creix pues, influenciat per totes aquestes idees, fins que veu un vídeo de quan desallotja en un camp de concentració i se queda terroritzat per aquestes imatges refaeix el seu pensament, no? I quan té 23 anys se'n va a viure en el Sud-àfrica. Primer hi va com a treballador social, més o manco. Després, però acaba tenint un estudi de fotografia. Segur que va tenir aquesta faceta de fotògraf i feia moltes fotos de situacions bastant miserables i violentes de l'apartheid. Quan estava allà va escriure 9 obres teatrals, una de les quals va acabar representant a Londres el 61, i eren totes molt, molt crítiques en l'apartheid. Amb això, pues, la policia el va fitxar.
Va tenir problemes, diguem. Va arribar a estar empresonat. Sí,
va arribar a estar empresonat. Li varen cremar 36.000 negatius que tenia de les fotos que havia fet i el varen deportar. I el van deportar amb un a Anglaterra, i el van deportar amb un barco que anava fent aturada a diferents ciutats costeres de Sud-àfrica, i a cada ciutat venia un policia i l'intentava humillar. Sí, i res.
Una vida també molt literària, no? Fascinant, diria la Tom Sharp. Sí,
sí. Sí. I clar, i va tornar a Anglaterra, que havia de fer, i se va posar a donar classes a un institut de Cambridge, no a la universitat, a un institut, i va començar a escriure les novel·les que després va publicar, les dues primeres molt situades a Sud-àfrica i fent una crítica de la Sud-àfrica d'aquell moment. Ell, de fet, diu: era fàcil escriure sobre Sud-àfrica perquè era una societat boja, i vaig viure i ho sabia, i era simplement fascinant per qualsevol persona imparcial. Hi ha una gran quantitat de verí en aquests llibres. I quan vaig tornar a Anglaterra vaig tenir l'oportunitat de reinventar Sud-àfrica en la meva pròpia ment i escriure sobre el país d'una manera sonada. Bueno, els protagonistes personatges d'aquesta història són policies que fan, per exemple, no he dit els títols, una és assemblea sediciosa i l'altra exhibició impúdica. Mm-hmm. I, per exemple, assemblea sediciosa descriu policies sud-africans com persones que se someten a una teràpia íntima d'aversió per evitar que trobessin atractives les dones negres. Són risa el rizo.
Sempre amb aquesta
constantment.
Càustica, no?
Sí, sí. Exacte. I res, jo va seguir escrivint, la vida ja no... Segur que li van passar coses, però no tan...
No tan
impressionants, ja. Exacte. I llavors va anar un pic a Barcelona, amb la seva gent literària, el va dur a Barcelona, a una convenció d'escriptors, i li va agradar molt, i s'ha quedat a viure a Palau-Frugell, que és on va morir.
Efectivament, allà Franc, no? Va morir.
Exacte, allà Franc. I des d'allà va seguir escrivint novel·les, en va escriure una, que l'Ovella Negra, que s'ha dit abans en català i en castellà que en anglès. Mhm. I però, tot i això, tot i que vivia, va viure a Catalunya, crec que més de 20 anys, va decidir no aprendre ni català ni castellà, perquè no tenia ganes de saber el preu de sa carn, va dir. Bueno, pues, el manco no va prioritzar una damunt l'altra, que digue. Uh-huh. I res, i jo avui vos volia xerrar de Vicis ancestrals, que és una novel·la on hi ha una mica de tot, la veritat. Però comença amb en Lord Petrefact, la seva cadira de rodes, que és un magnat anglès i que forma part d'una família i que té com a orgull de considerar-se una de les famílies més antigues d'Anglaterra, mm-hmm. que està content. Però està content perquè ha trobat una manera de venjar-se a la seva família. I ho vol fer d'una manera així una mica amb tota una estratègia, que és que contracta a un professor d'esquerres molt ingenu i que va una mica perdut i que necessita d'obvés perquè escriguis històries de la seva família. I sap que això farà emprenyar molt els seus familiars més propers, les germanes, els germans, però també els que tenen el seu nom i que es preocupen pel prestigi de la seva família. I també molestarà els socis de la multinacional que dirigeix. És a dir, com un petit maquiavel allà intentant... Mm-hmm. Però en aquesta se posa clar a investigar, aquesta lot, en Llap, i per això va en el poble on tenen la fàbrica, el Petrefact, i passa de tot. Hi ha un crim involuntari, aquest home se sent atret per una dona ara discapacitada mental que penja fotos d'homes musculosos a la seva cuina... hi ha un munt de passions reprimides i com a quasi totes les seves novel·les com una perversió sexual per allà baix, com aquesta doble moral de que se permet i que no se permet en els desitjos i en la luxúria i per no fer quan no vull fer spoiler i no el faré, però quan acabam sabent de què se dedica realment la fàbrica
és
bastant sorprenent i bastant divertit i és una novel·la que te llegeixes aviat, està ben escrit una cosa d'una altra, hi ha acció tot el temps, però rius molt perquè hi ha unes escenes realment, com per exemple la cadira de rodes d'en Lord Petrefart que agafa vida pròpia perquè és així elèctrica i el dur i ell ja no pot controlar-la i situació de realment que tu llegeixes i rius. Que això en novel·la...
És complicat.
És complicat.
Sí, és complicat. Sí.
I avui mirava...
M'ha passat amb Chesterton un parell de vegades, mm-hmm. amb en Roald Dahl, mm-hmm. també, per exemple, La Cata, aquella novel·la curta meravellosa, però no passa tant.
No passa tant. I Sumo, no?, té aquesta part molt sèria, de que sovint es veurà la realitat des d'un lloc on encara li has donat una volta de més a tot, no? Quan les veiem des del nostre perspectiu, podem viure molt greument el que passa, molt sèriament, però amb Sumo ja és haver-li donat la volta i no vol dir que t'ho prenguis menys en sèrio, però que, bueno, li dones una perspectiva en la qual poder sobreviure pot.
Quin humor diries que t'agrada? Com ho definiries? Per exemple, l'humor britànic?
Mm-hmm. Sí, Monty Python a mi em fa bastanta gràcia.
És una gran referència, no?
Sí, 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 sí.
Clar, què fas quan descobreixes un autor que saps perfectament que existeix des de fa molt de temps, que ha tingut ets i que ha venut moltíssim o que ha guanyat grans premis, i per exemple, i no t'agrada, perquè aquí sí, entenc que t'agrada tant Anton Sharp, Vicis Ancestrals, però quan un tòtem de la literatura, d'aquests que t'ha d'agradar perquè és un must, a tu no t'agrada. Ho reconeixes tranquil·lament?
Sí. Ara estic pensant també en si m'ha passat. Però, mira, no fa molt... No és un exemple com és que tu dius, però na Maggie O'Farrell...
Sí. Ah.
Jo no he llegit Hamnet, per tant...
Bueno, pues primer has de llegir Hamnet.
Primer he llegit Hamnet. Però vaig començar Retrato de Casada...
No m'agrada. Bueno, gens, clar, el llistó estava molt alt i tot allò que tu vulguis, però
jo el vaig deixar mitges, inclús.
No, jo no, però bé, no té res a veure, no? Però jo la intensitat, l'interès, el joc que estableix Hamnet amb aquesta segona.
Clar, i té un pendent Hamnet, perquè més d'una persona m'ha dit no, però no és el mateix, però no el triï jo encara, perquè com que tinc aquesta experiència de Retrato de Casada...
O sigui, no te sents culpable, no?
No, ja.
Per no assumir que Tolstoi és el gran Tolstoi. És un exemple que sé, no, en aquest cas.
Tolstoi, justament. Però, sí, bueno. No, ja hi ha prou coses per això que sentir-se culpable. I com que no se pot llegir tot, això també és una cosa que vas assumint, supos que en mesura que la vida se va fent curta i que veus ara des d'una llibreria tot el que se publica. Bueno, pues mira, millor que de tant en tant hi hagi alguna cosa que no t'agrada, perquè fora de la llista. I així endavant, sí.
Maria Cuanet, alguna cosa més sobre Tom Sharp?
Res, que us el recomano moltíssim si voleu passar una estona entretinguda i vos voleu enriure de sa gent sense sentir-vos tampoc gaire culpables.
I Will també és un d'aquests massa, diríem, que també fa riure, fa pensar i moltes coses més. Moltes gràcies i la setmana que ve més literatura.
Exacte, gràcies.
Tres ràdios, entreteniment. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionària.
Els animals, perquè picó ho deuen tenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto, el Sac a Veneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'aviador, Rafael Gallego. Ivetres Ràdio. Sèries amb Princesa Consuelo.
I dona, Cata Roselles, aquesta princesa Consuelo. Com estàs, Cata?
Molt bé, contenta d'estar aquí.
I com anam de sèries? Bé, no? Novetats
bé,
avui.
Dues novetats avui.
Ara veurem si totes dues són bones o no. Marta Pérez, com estàs?
Molt bé.
Molt bé, tu has vist sèries o no?
Jo he vist sèrie, però no s'es queda una Cata.
Ah, molt bé, i ara les comentarem. Per quina començam, Cata?
Començam per una minissèrie de 3 capítols a Movistar d'Agatha Christie, Hacia Cero, se diu. Un thriller típic de Agatha Christie, és una minissèrie basada en una novel·la que... Hacia Cero vol dir que l'assassinat no comença al moment del crim, sinó quan sorgeix la idea de fer-lo. I mos mostra tota aquesta part, no només com la majoria que mos mostra un script i qui ho ha fet. Per lo de més, típic de les novel·les d'Agatha Christie, un grup de persones que se reuneixen a mansió, vore els acantilats, en aquest cas de Cornwall, hi ha tensions familiars, veïns amors, secrets, i se produeix un assassinat, i tots són sospitosos. Quina cosa... La sèrie està bé, i t'ho dic, en 3 capítols tot se desgrana, un ritme pausat, es tria el protagonista, a vegades el trobes un poc massa forçat, i per jo falten personatges, a la novel·la hi ha més personatges. I també he trobat un poc a faltar un Poirot o Miss Marple, perquè és vera que aquest investigador no té aquest carisma. Quina part és xula? Pues l'ambientació està supercuidada, és una localització costera que tens aquest aïllament físic, però també fa un aïllament emocional molt xul, aquest to elegant, la foto, l'escenografia, el vestuari és impecable. Per qui? Pues amants del gènere Agatha Christie, aquestes mansions molt de sospitosos i, bueno, i de thriller pausat. Ja t'he dit que si vos agrada el ritme frenètic no és la vostra sèrie, però si no, està molt bé. 3 capítols a Movistar Plus d'una hora.
Molt bé, i actors tampoc ningú
pues
massa
mira,
conegut.
Pues mira, està Angelica Houston de Morticia, en Clark Peters... i després en Oliver Jackson, Cohen, Matthew Rice... Sí, bé, és una sèrie britànica.
Molt bé, i de sèries britàniques mos agraden, i quina més durs?
I ara duc una sèrie espanyola.
Ah.
No, ben que comentar-la, una sèrie espanyola que venia molt esperada a Netflix, perquè diuen que és una,
sí,
clar,
perquè
és una sèrie de les sèries més cares, és dels creadors de La Casa de Papel i de Vis a Vis... Estan en Miren Ibargur, Natalia Berbeque, Carlos Santos, Pau Simón, Vito Sanz... És una sèrie que esclata la Tercera Guerra Mundial i un grup de rics se refugien en un búnquer de luxe on poden viure durant 10 anys, els propers 10 anys, no? Què passa aquí? Que de dins del búnquer hi ha dues famílies enfrontades per problemes del passat. Això ja és un poc culebrot. I des del començament veiem que el personal que treballa en el búnquer oculta coses. Si vols, sentim el tràiler.
Molt bé.
Yo soy Max. Y soy un superviviente. Para vivir, necesitas saber sobrevivir. Aunque se caiga el mundo.
Y necesito que vengas conmigo.
¿A dónde quieres llevarme?
A un búnker.
Usted y su familia son unos de los pocos privilegiados que van a tener la posibilidad de sobrevivir en un lugar seguro en caso de cataclismo.
No me lo puedo creer.
Nosotros estamos preparados para cualquier contingencia exterior. La pregunta es, ¿lo están ustedes para sobrevivir aquí abajo?
¿Cómo huye alguien de un accidente dejando a su novia moribunda en el suelo?
Estamos intentando volver a unir a las dos familias.
A veure, la premissa està bé, no? Si el món s'ha destruït, ja no valen els seus diners. I com aquests tan superrics que s'han d'adaptar, no?, en aquesta nova situació. El problema és que els personatges són inverossímils, no?, que prenen decisions no racionals. És molt difícil posicionar-te amb algú perquè tants els rics són com d'una calanya molt xunga i el personal de servei també, no? Li falten... Jo trobo que s'han plagiat a si mateixos amb aquestes sèries de salts temporals, claustrofòbia, angoixa, na Miren Ibargur en fa un poc de servei de superació com feia el professor a La Casa de Papel... Però troc que aquí no els ha funcionat això, perquè són com a... Li falten personatges amb carisma. A veure, la gent que li agradi drama, intriga, sense importar realisme, li pot agradar aquesta sèrie, també perquè hi ha molta tensió social. No és tan important després la guerra nuclear que hi ha fora com el xoc de personatges que hi ha de dins.
És simplement una excusa, no? No,
exacte, tampoc, una excusa no. Totalment. Si la voleu veure, és a Netflix, 8 capítols d'una hora, un futur postapocalíptic.
Molt bé. I doncs sempre imaginàvem els búnquers unifamiliars Balears, però aquesta
no,
és com un...
No, això és un hotel.
Com un hotel, no? Però sí, per sí. Quanta de gent, moltíssima.
És, jo que sé, deu haver allà 50 persones,
bé,
no, només.
Sí mateix.
Sí, sí, són, se suposa que són els multimilionaris del país.
Que bé, idò, aquesta és actualitat en tema de sèries. També tenim una altra novetat, una que torna avui, que no sé si la guardes per un altre dia, la guardes.
Clar que la guardes, que encara no l'he començat a veure. Avui ve la segona temporada de Poquita Fe, tinc moltíssimes ganes de veure-la i ja us ho contaré quan l'he vista.
Molt bé, idò, tal vegada la setmana que ve ja ho veurem.
Clar que sí.
L'escapada amb Marta Pérez.
L'escapada, hola Marta, ja t'havien saludat,
sí.
La farà ara a Cata, perquè d'aquí una estona té teatre, que supos que encara la gent que mos escolta seria temps de venir-vos a veure.
Encara sou a temps, no sé quines entrades queden, però
que
perquè
no
està
quedaven,
anant
no?
Molt bé, però sí, a les 7:30 comença la primera funció de Teatre Barra, així que ara, ara me'n vaig. Jo la faig en Esmavi, però són els bars de Blanquerna.
N'hi
ha Can Amersi, Sudon, hi ha més bars.
Bé, doncs, encara tens uns moments per saber quines pel·lícules mos dona Marta.
Sí, avui he tingut problemes per triar, perquè s'estrenen dues coses que me fan moltíssimes ganes.
Ai, pobreta, ja t'has sentint sabeu un poc.
Sí, me sentiu sabeu, però això no farà que no facis escapar.
Exacte.
He duit una cosa, i és que no podia fer una altra decisió, que du una pel·lícula d'en Paul Thomas Anderson, que demà estrena One Battle After Another. Si vols, escoltam el tràiler.
Molt bé.
Hora de despertarse.
Vale. Pestañea.
Buenos días.
No tiene manecillas.
¿Y eso?
Porque no es necesario.
¿Qué hora es?
Joder. Esa no la recuerdo.
¿Qué?
No nos pongamos tiquismiquis con las contraseñas. Soy Bob Ferguson. Estaba en el 75 francés.
Montana.
Steve Lockyer ha asaltado mi casa. Y no recuerdo, lo juro por mi única hija, la respuesta a esa pregunta.
Tal vez deberías haberte estudiado mejor el texto de la rebelión.
Tengo que encontrar a mi hija.
Pues vuélvenos a llamar cuando sepas qué hora es.
¿Me has?
Per què és important aquesta pel·lícula? Perquè l'estrena en Paul Thomas Anderson, que és un director que sempre és interessant, i perquè la protagonitza en Leonardo DiCaprio, oh, que és un dels meus actors preferits. I no només en Leonardo DiCaprio, sinó Benicio del Toro.
Ho dius de broma o dius de veritat?
M'encanta.
Ah, és que ho has fet amb un to irònic,
no.
A mi m'encanta també Leonardo DiCaprio.
Crec que no té pel·lícula dolenta, ni un paper, res. Així que és una pel·li... Jo ja l'anava a veure si era en Paul Thomas Anderson, perquè Licorice Pizza, Magnolia, Pozos de Ambición són pel·lícules que m'encanten, però aquesta, en especial amb en Leonardo DiCaprio, que diuen que és lo millor que ha fet, clar.
Ah, sí?
Tot sap triar molt bé, Leonardo DiCaprio.
Sap triar molt bé. És que no fa un projecte que falli. Així que això és un llibre que està basat en una novel·la d'en Thomas Pynchon, Vineland, i... està ambientada en el 1984, quan en Ronald Reagan és reelegit, i veiem temàtiques que 40 anys encara se repeteixen, com problemes amb la immigració, i és una pel·lícula que és delirant, són 161 minuts, és a dir, si feis escapada vos heu d'assegurar que no teniu plans després... El pressupost és de 115 milions de pressupost, és la pel·lícula més ambiciosa d'en Paul Thomas Anderson. Hi ha escenes d'acció, hi ha escenes d'humor, i en Steven Spielberg va sortir de veure la pel·lícula perquè moderava un col·loqui amb el director i va dir que era una locura de pel·lícula, que hi ha més acció a la primera hora d'aquesta pel·lícula que a totes les pel·lícules d'en Paul Thomas Anderson plegades, així que és una pel·lícula que diu que és increïble, ja sona com a la pel·lícula de l'any. Això sempre passa, l'any passat va ser de Brutalist i després van ser 20 més, però jo el que tinc claríssim és que tot el que arriba d'en Paul Thomas Anderson és interessant. A Cine Ciutat, recordeu que s'ha fet un cicle on hem repassat tot l'univers d'en Paul Thomas Anderson i no se podia acabar d'una altra manera que amb aquesta estrena.
Jo te faré cas, Marta, te faré cas perquè me fa moltes ganes.
Cata, molta merda.
Moltes gràcies.
Molta merda. Molt bé. I dones Mavi, la trobareu a les 7 i mitja. El que pensam és que no hi ha entrades, però ho podeu provar tal vegada. I de Marta, una molt bona recomanació.
Sí, i després, clar, s'estrena una altra cosa que no, que me sabia greu no dir res, perquè són uns directors que a mi m'encanten, els directors de L'Oreac, Andía, La trinxera infinita, que són Aitor Arregui i José Mari Goenaga, que estrenen Más palomas, que és una pel·lícula d'un home que viu la vida que vol viure amb Más palomas a les Canàries. Ell és allà obertament homosexual, però té un accident i ha de tornar a Sant Sebastià, la seva ciutat, on allà no pot dir o no vol dir realment qui és, i és com aquesta dualitat entre les dues ciutats. Així que jo crec que teniu pel·lícules per tots els gustos i paladars, i jo miraré d'escapar-me dos pics.
Molt bé. I Marta, ara també hi ha el Festival de Sant Sebastià. Alguna cosa que... Perquè ja hi ha pel·lícules que se poden veure a les plataformes.
Bé, sí, secció oficial no, i de fet una de les més famoses de secció oficial, i sé que millor està funcionant, o arriben millors crítiques, o a lo millor és que és el cinema que a mi m'agrada i només lletges que això, visca una bimbolla, és la darrera pel·lícula de Nalauda Ruiz de Azúa, que va fer Cinco Lobitos si querés,
sí.
I és una pel·lícula que se diu Los Domingos, que de fet s'estrena darrer divendres d'octubre, que crec que és dia 24, i és una pel·lícula de sa que només arriben coses bones. Després hi ha seccions com a Perles, on ha estrenat pel·lícula en Richard Linklater, que ha estrenat Nouvelle Vague, que també és una pel·lícula que me fa moltíssimes ganes de veure. Jo crec que s'estan estrenant coses interessants. Sí que he llegit en Andrea G. Bermejo, que és un periodista cultural i crítica que jo la tinc de referència, que és una secció oficial un poc fluixa, però que, tot i això, hi ha pel·lícules espanyoles que estan aixecant la mitjana. Així que jo tinc moltes ganes de que arribi tot, el manco tot el que veig des d'aquí que me fa ganes veure. Així que haurem d'esperar un parell de setmanes, no més.
Molt bé, idò, això pel que fa a l'actualitat de cinema, algun altre afegit? Doncs
pues mira, faré una recomanació. Una pel·lícula que se va estrenar a poques sales i ja està a plataformes, que és La buena letra, de Nacelia Rico, que ella va fer Viaje al cuarto de una madre, és una directora que fa coses així molt ben fetes, molt senzilletes, molt petitetes, que a mi m'agraden molt, i ha adaptat una novel·la d'en Chirves, que és La buena letra, amb na Loreto Mauleón, que m'ha encantat.
Ai, mira,
és de postguerra. Les dones dels anys 40, com gestionaven casa seva i els pobles i els homes, i és una pel·lícula que diu moltíssim en poques paraules. La buena letra.
I doncs ja he vist una que crec que també va en el festival, que és una d'en Hanik, que se diu La cinta blanca o alguna cosa
Així.
L'has vista, no?
Sí, sí, sí.
I no t'ha agradat?
Però aquesta té anys,
eh? Ah, té anys.
Sí, sí.
Ah, vale, pensava que era...
És dura.
És dura, però,
sí, està,
però
molt
està molt bé.
Hombre, en Hanik...
Ah, fixa't, clar.
Sí. Hanek sempre és un valor super segur. L'has vist a plataformes.
Clar,
entenc.
Clar. Però clar, devia ser d'altres anys, efectivament.
Sí, sí,
no,
aquesta ja té un parell d'anys. No vull dir, no vull agosarar-me a dir els anys que fan, perquè per jo tot fa 4, però no, sí. Fa bastant més que 4
anys. Sí, tant d'anys.
Però en Hanek sempre, clar, és un valor segur. Ara, has de tenir cos per veure el cinema de Hanek. Després te deixa sempre com a remogut, però és una bona recomanació. Completament diferent de La buena letra, però quant d'anys?
Ja,
Mònica ja ho sap.
De 2009.
Uau, clar, veus? Són molts anys.
No som 4 ni
8. No som 4 ni 8, sí. El temps passa molt ràpid pels infants i per les pel·lícules, jo dic, no pot ser.
Tanta sort que esteu vosaltres per posar-nos al dia de totes aquestes coses.
S'ha de veure de tot.
Que bé, Marta. I de alguna cosa més?
No, que jo hagi vist... No, sé que na Cat havia vist una pel·lícula que li ha agradat molt, que està a sales, que és la nova pel·lícula d'en Cesc Gai, que diu que li ha encantat, com tot el que fa el director, que són així comèdies molt corals, i aquí aquesta és lo de Eva, no recordo el títol exactament, però és una pel·lícula protagonitzada per na Nora Navas, i ella diu que està encantada, que li ha encantat, i és una pel·lícula, jo crec, amb el segell d'en Cesc Gai, així que jo crec que teniu opcions per veure moltes coses a plataformes, i per cert, s'ha estrenat ja a plataformes Mi amiga Eva, exacte. S'ha estrenat ja a plataformes Cirat, que va estar moltíssimes setmanes a cartellera. Finalment, la guanyadora i la pel·lícula que anirà a la preselecció pels Oscars i que, si voleu, ja la teniu a Movistar. És una pel·lícula que no és fàcil, és una pel·lícula que està feta, jo crec, per veure a cinemes, per so, per la imatge, però que jo vos convido... Ja van com a quatre persones que m'escriuen: Sirat, què faig? Me la pos, no me la pos? I jo sempre dic, posa-te-la.
Sí, sempre però, està matent d'aturar.
Clar, però has de tenir el cos per veure una cosa que probablement te deixi un poc remogut. Però jo amb aquestes coses sempre m'atiraria i s'ha de saber xerrar de lo que està a la conversa i Sirat encara està a la conversa.
Que bé. Idò, Marta Pérez, moltes gràcies per totes aquestes recomanacions, enfilar-nos cap allà on hem d'anar en matèria de cinema. Idò, aquest cap de setmana hi ha moltes coses, una d'elles el Festival Mutante a Inca aquest divendres, on trobareu com a cap de cartell aquesta banda madrilenya que són Carolina Durante. Les 7 en punt, l'informatiu vespre, i nosaltres tornem demà. Adeu.
El fiscal...